Ara mateix són les 8 i un futur retorn als peatges impacta en la campanya. Bona tarda a tothom.
Catalunya Vespre, amb Kilian Sabrià.
Aquest matí a TV3 el director de la DGT deia això.
Brussel·les ens imposa, ens exigeix a posar peatges. Jo són els diners que us estic enviant.
Per imposició de Brussel·les, diu, les principals vies ràpides deixaran de ser de franc la pròxima legislatura, ve a explicar. Poca estona després, ell mateix ja ha sortit a matisar-ho, i a matisar-ho molt. I la mateixa ministra ho ha negat del tot. Però la munició ja estava disparada i amenaça d'entrar en campanya. De fet, ja hi era, perquè no deixa de ser encara una conseqüència d'aquell debat cara a cara entre Sánchez i Feijóo. A banda d'això, els editors de les revistes en català activaran la via judicial després de la censura a Borriana.
L'APEC, Òmnium, Plataforma per la Llengua, responen fent una crida a plantar cara als qui volen dividir el país.
I això mentre Mazón és investit president valencià i ja anuncia una vigilància, per dir-ho suau, anticatalanista.
El nou president valencià eliminarà totes les ajudes als que vulguin imposar els països catalans.
Doncs això aniria bé de tenir-ho present, alhora que també hem de tenir molt present quin és o quines són les notes de tall més alta. La nota més alta són pel doble grau de física i matemàtiques.
I medicina al campus clínic de la UB amb un 13,040 supera matemàtiques a la UPC amb 12,924.
Aquesta és la classificació. A la guerra, Biden diu que Putin ja ha perdut.
Putin's already lost the war. Putin has a real problem.
No massa diferent del que diu aquest general rus.
La situació és сложная со старшим начальством. Тогда надо было либо смолчать и смолодушить.
Que alerta de la situació de les tropes a Ucraïna.
I que ja ha estat destituït. Guió previsible. També és bastant previsible aquest guió.
Ningú vol una vaga laboral, però hem de treballar amb contractes que siguin justos. Sovint el que has de fer és defensar-te tu mateix.
Aquests són Matt Damon, Henry Winkler, alguns dels actors, de fet, tots ells, de Hollywood, que diuen prou i aniran a la vaga.
S'afegeix a la que fan els guionistes des de fa més de 70 dies.
I, per tant, sense actors ni guionistes, jo diria que ens quedem sense res. Però de cotxes i trens en tenim. Cèlia Quintana?
Mira, és el que t'anava a dir. De cotxes sí que n'hi ha, ni uns quants. De fet, ha estat una tarda marcada, Kilian, per la congestió de 15 quilòmetres que ha afectat l'AP7 sentit Girona. I ara, de fet, es manté cua compacta a l'AP7 del Papiol a Sant Cugat, sentit Girona també, per un nou camió avariat. A més, hi ha condicionada la B23, el Papiol cap a l'enllaç amb l'AP7 i la mateixa AP7 amb una bossa de cua compacta a la Roca, sentit Girona, per un altre accident de fa molt poca estona. Trams, retencions llargues a totes dues rondes de Barcelona i pel que fa al transport públic, explicar-vos que es manté aturada la circulació de trens entre Montcada Bifurcació i Montcada Ripollet per caiguda d'arbres a la zona de vies, afecta la línia R3 de Rodalies i s'està fent servei alternatiu per carretera.
Vuit i tres minuts i mig. Abans d'entrar en matèria, posem clara la referència perquè moltes vegades a la vida cal saber d'on es ve, per saber on s'és i cap a on se'n va, un o la polèmica que l'acompanya. Durant el cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, el candidat del Partit Popular li va retreure al president del govern espanyol que s'hagués compromès davant de Brussel·les a posar peatges a les autovies a partir de l'any que ve. El desmentiment del candidat socialista en aquell cara a cara no ha tancat la polèmica. Avui ha estat el màxim responsable de la Direcció General de Trànsit, per tant, algú que sap de què parla, Pere Navarro, el que ha reconegut a TV3 que aquest compromís existeix. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, l'ha desautoritzat.
Brussel·les ens imposa, ens exigeix a posar peatges. Jo són els diners que us estic enviant. No és per conservació i manteniment de carreteres, és per altres coses. Amb la qual cosa, ho heu de posar al peatge com una exigència si voleu rebre més diners.
Quiero desmentir categóricamente que el gobierno esté pensando en la imposición de peajes por el uso de carreteras.
De fet, Pere Navarro ha anat més enllà, ha reconegut que hi ha diversos sistemes de pagament a debat i que és possible que es comenci per implantar la vinyeta per acabar cobrant per quilòmetre, ja que la tecnologia que s'ha de fer servir en aquest cas és més sofisticada i caldria o caldrà més temps per implantar-la. Després, quan ha vist l'enrenou que provocaven les seves paraules, les ha matisat i ha dit que el que demana és un gran consens polític per abordar aquesta qüestió, però ni el matís ni el desmentiment eviten que la frase inicial hagi portat polèmica i que aquesta amenaci d'entrar o de reentrar en campanya. Campanya en la qual Pedro Sánchez torna als mítings per intentar revertir l'estat d'opinió advers després del cara a cara amb Feijóo, precisament. Els socialistes han decidit prioritzar aquells llocs on poden esgarrapar vots i diputats, sobretot, al Partit Popular. Aquest vespre, per exemple, Pedro Sánchez és el paraninf de la Universitat de Cantàbria. Albert Prat, Santander, molt bona tarda.
Et sentim.
Com ha anat aquí o com està anant?
Doncs mira, acaba d'acabar fa uns minuts aquest míting on Pedro Sánchez ha reaparegut en campanya amb la intenció de seguir una estratègia quirúrgica. En comptes de trepitjar tots els racons d'Espanya, Pedro Sánchez mantindrà la seva gira mediàtica amb noves entrevistes a tot arreu i filarà molt prim a l'hora de fer mítings. Només té previst anar a les ciutats més importants i en aquelles províncies on realment hi té alguna cosa a guanyar. El seu equip ens diuen que va decidint les rutes sobre la marxa en funció de les enquestes internes i l'exemple el tenim aquí avui a Santander, on hi ha escons en joc, perquè aquí el partit regionalista de Miguel Ángel Revilla no s'ha presentat en aquestes eleccions i PSOE i PP volen cobrir aquest forat. Davant de 2.000 persones, el president espanyol s'ha erigit com el dic de contenció per evitar nous vetos com el de Borriana, on l'Ajuntament de PP i Vox ha censurat les revistes en català.
Vamos a gobernar por todos aquellos artistas a los cuales están censurando en aquellos pueblos donde gobierna el Partido Popular con Vox. Vamos a ganar por una cultura libre. Vamos a ganar por las mujeres de nuestro país que merecen vivir libres, seguras e iguales.
Pedro Sánchez, en aquesta recta segona part de la campanya, farà parada també a Barcelona, a València. On no té previst anar és Andalusia, malgrat ser una de les capitals a zones importants d'Espanya. Aquí creuen que ja no hi ha res a fer. En definitiva, per intentar mobilitzar aquest 10-12% que calculen de votants socialistes que ara com ara no tenen previst anar a votar el 23 de juliol.
Entesos, gràcies. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Mentrestant, el Partit Popular ha incorporat avui a la seva agenda de campanya l'acte d'homenatge a Miguel Ángel Blanco, aquell regidor del PP que va ser assassinat per ETA avui fa 26 anys. És un homenatge que es fa cada any a Ermua, coincidint amb el seu aniversari, amb l'aniversari de l'assassinat. El president del PP basc, Carlos Iturgaiz, i la germana de Miguel Ángel Blanco han criticat Pedro Sánchez pels seus pactes amb Bildu, que, segons ells, han servit per blanquejar-lo. Feijóo ha evitat fer crítiques explícites.
Ni el presente ni el futuro de España debe ser impuesto por quienes planificaron, ejecutaron o aplaudieron los crímenes como el de Miguel Ángel Blanco. Tampoco por aquellos que nunca se arrepintieron o que dan cobijo a esos asesinos.
I mentrestant, aquí els pactes postelectorals i la taula de diàleg entre els governs català i espanyol marquen els actes de campanya. Els partits independentistes posen condicions a Pedro Sánchez per donar-li suport en una hipotètica investidura en què el candidat socialista necessités els seus vots. Esquerra Republicana, per exemple, fixa com a línia vermella el traspàs de Rodalies a Catalunya. El número 3 per Barcelona, Francesc Marc Álvaro, creu que l'actitud del PSOE amb Rodalies fa un exemple molt clar de quina importància donen a les necessitats dels catalans.
Rodalies de Renfe és la metàfora perfecta que el partit dels socialistes es posa de perfil davant de les necessitats de la gent, del país real. Durant anys els socialistes han dit que ells representaven el país real, el país de debò. Doncs el país real és la gent que puja i baixa dels trens i arriba tard.
Mentrestant, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el candidat de la CUP per Barcelona, Albert Botran, ha posat com a condició defensar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya.
El que farem és fer valdre el que hem anat dient en tota la campanya, que és, si no hi ha un compromís de que Catalunya podrà votar el seu futur polític, no hi ha cap candidat a la presidència espanyola que mereixi el nostre suport. També ha de quedar clar que és la part espanyola la que no té aquests mínims compromisos. Ha de quedar clar de portes endins, ha de quedar clar de portes a l'àmbit internacional.
El PSC ha respost a la CUP que no acceptarà aquesta proposta. La candidata Meritxell Batet ha reivindicat que ha millorat la convivència a Catalunya, diu, però ha evitat aclarir si convocarien la taula de diàleg en cas que el PSOE torni a governar. Aida Clemente.
La candidata del PSC, Meritxell Batet, ha evitat concretar si tornaran a convocar la taula de diàleg amb la Generalitat en cas que hi hagi un nou govern del Partit Socialista. Preguntada en tres ocasions en una roda de premsa a l'agència CN, Batet s'ha limitat a afirmar que la voluntat és la de seguir millorant el camí traçat amb Catalunya.
Jo crec que durant aquests cinc anys hi ha hagut concrecions de conquestes molt positives, molt importants, justament perquè hem tingut un govern que ha apostat indiscutiblement pel diàleg i, per tant, absoluta voluntat de mantenir obert aquest diàleg.
Batet creu que els partits independentistes s'equivoquen posant línies vermelles a la investidura de Pedro Sánchez. Segons la candidata del PSC, hi ha massa drets en joc per posar-hi preu.
Als comuns no els ha agradat gens l'ambigüitat dels socialistes sobre la taula del diàleg i els acusen de manca de catalanitat, està el Batet.
El número 2 per Barcelona de Sumar en Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha contestat així a la poca concreció de Meritxell Batet sobre si tornaran a convocar la taula de diàleg.
Lamentem el poc catalanisme amb això del Partit Socialista i la poca vocació d'insistir per una via, que és la via del diàleg i la política, que ha produït canvis importantíssims a Catalunya. Sense la taula de diàleg que nosaltres vam defensar, no tindríem avui els indults i tindríem una situació de confrontació molt més alta a casa nostra.
Pisarello ha reivindicat la feina feta pel diputat Jaume Sens en aquesta última legislatura per fomentar aquestes reunions bilaterals. Creu que han de continuar perquè encara hi ha una agenda pendent en matèria d'autogovern. Ho ha dit en referència a l'Estatut votat per la ciutadania que el Constitucional va retallar.
El PDeCAT, per la seva banda, acusa el Partit Popular de fer anticatalanisme i de quedar-se aïllat, Martí Ferrero.
El cap de llista del PDeCAT, Espai CiU, Roger Muntanyola, denuncia que els pactes amb l'extrema dreta de Vox porten els populars a l'aïllament polític i l'anticatalanisme a alimentar el procés independentista.
I a més, una cosa que és pitjor, que és que el Partit Popular durant aquesta campanya està intentant reviure l'any 2017 a Catalunya, també. És a dir, l'anticatalanisme ha tornat a entrar en campanya quan escoltem els seus candidats arreu del territori fent de l'anticatalanisme, de la crítica a la nostra llengua, de la crítica al nostre país en si, la base de les seves propostes. No?
El candidat al PDeCAT ha defensat una rebaixa generalitzada d'impostos, començant per la supressió de l'impost de successions i patrimoni i seguint amb reduccions en l'IRPF. Muntanyola també reclama una auditoria del sector públic per fer compatible l'estat del benestar amb l'optimització dels recursos.
I a tot això, avui és l'últim dia per demanar el vot per correu. Presencialment hi ha temps a les oficines de correus fins a les 10 del vespre i fins a la mitjanit si es demana a través d'internet. Molts dels que avui fan cua admeten que ho han deixat per l'últim moment perquè han estat una mica toca tardans.
Sí, perquè he estat molt enfeinada i llavors vull votar perquè crec que és important votar i per això venim avui. Bueno, perquè és cap de setmana i els caps de setmana marxo.
Sí, soy de dejar las cosas para el último minuto, la verdad. Sí, la verdad que sí, creo que la abstención ahora más que nunca es lo peor.
A Catalunya ja són més de 260.000 persones les que ho han demanat, el doble que les últimes eleccions espanyoles. A Espanya ja ho han demanat més de 2,5 milions de ciutadans. Un cop s'hagi fet la petició i es rebi tota la documentació electoral, el vot es podrà emetre fins dijous de la setmana que ve, també a les oficines de Correus. Tot plegat suposa, és una evidència, un repte logístic que ha obligat aquest organisme a reforçar el servei aquest cap de setmana. Els carters també repartiran documentació electoral aquest dissabte i diumenge i les oficines de Barcelona Ciutat i de la Costa estaran obertes dissabte de 9 del matí a 9 del vespre i diumenge en un, diguem-ne, horari una mica més curt, però vaja, de 9 a 2. Els que han fet cua estan al corrent de la polèmica de les últimes hores sobre el grau de compromís de Correus per evitar que es perdin vots perquè estan fora de termini. En general, no hi volen veure fantasmes.
Hombre, quiero fiarme porque, o sea, si no me puedo fiar de Correos, realmente no me puedo fiar ya de nada gubernamental, ¿no? Así que tengo que fiarme, però sí que tengo mis dudas, la verdad.
Espero que sí. No és que no soc de dubtar de les coses, jo penso que sí, que si ho han fet, doncs funcionarà, i que si no hi haurà un daltabaix i alguna mesura es prendrà, però sí, sí, crec que sí, que ha de funcionar perfectament.
Bé, entre veure-hi fantasmes i funcionarà, hi ha un camí pel mig, veurem com queda tot, és un quart de nou. Aquí també hi ha qui veu algunes coses que a la majoria de la gent no li acaben de fer el pes. Especialment els editors de revistes en català que impulsaran una subscripció massiva a les revistes que ha vetat l'Ajuntament de Borriana al País Valencià, com ara Cavall Fort o Enderroc. Entitats catalanes i el govern fan front comú contra el que consideren un atac indiscriminat contra el català i anuncien també, i atenció que això és d'aquelles accions contundents, anuncien també mesures judicials, Montse.
Sí, accions contundents davant l'època fosca que toca viure, han dit avui des de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català, des d'Òmnium i des de la Plataforma per la Llengua. La primera acció i la que requereix més mobilització ciutadana i personal és subscriure's massivament a les revistes en català. Germà Capdevila és el president de la PEC.
Impulsarem, de la mà de la Plataforma i la Federació Llull, la campanya de subscripcions més massiva, extensa i intensa de la història als Països Catalans. Una campanya positiva, orgullosa, valent, alegre, que estimularà i incentivarà que tothom que s'estimi aquest país, aquesta cultura i aquesta llengua pugui accedir a alguna de les 200 revistes que es publiquen en més de 30 temàtiques diferents.
Els editors afectats per l'acció de l'Ajuntament de Borriana també presentaran una denúncia a les institucions europees i miraran si en poden presentar una a l'Estat espanyol per possible vulneració d'algun article constitucional. També denunciaran el cas al síndic de Greuges del País Valencià. Dilluns que ve, a les 7 del vespre, hi haurà la primera mobilització davant de la Biblioteca de Borriana.
Com veu això algú que va fundar el Partit Popular i que és també valencià, de fet, de Morella, a la zona de Castelló? Manuel Milian Mestre, molt bona tarda.
Bona tarda.
Per un fundador del Partit Popular, això de Borriana, vist el que era el Partit Popular o el que pretenia ser quan el vau fundar, com hi quadra?
Que no quadra. Senzillament no quadra. Anem a veure... Primer, a mi m'afecta per dues parts. Primer, perquè soc d'origen valencià, província de Castelló, i Borriana està a la província de Castelló. Per tant, això ja me fastidia. Però és que, per altra banda, jo considero que el que hi ha passat, que suposo que és una operació forçada per Vox, el que fa és negar els principis elementals que va tenir la fundació del Partit Popular. Perquè el Partit Popular se va fundar en Catalunya, des de Catalunya, financiat per empresaris catalans, als que Fraga se va comprometre a defendre el que eren els punts de partida d'aquella circumstància, parlo de l'any 1973-74, i aleshores en aquell... No, perdó, 1970-73, ojo, 70-73, i aleshores en aquell moment la gran preocupació era què passaria el dia després de la mort de Franco, i els empresaris catalans van apostar amb molts quartos a que se creara un partit i es va forjar en vida de Franco. Va començar el Club Àgora que jo vaig crear i va seguir en Reforma Democràtica de Catalunya, Aliança Popular i finalment Partit Popular, i aquesta cadena tenia una clara determinació: respectar la identitat i el caràcter de Catalunya i dels catalans. I això Fraga ho va mantindre d'una manera escrupulosa, i per això van haver l'evidentesa durant tants anys amb Jordi Pujol, que li va afavorir precisament al Partit Popular la majoria, no l'havia aconseguit electoralment, de l'any 96, gràcies al pacte del Majestic. Per tant, el que aquests senyors de Borriana han fet és una destrossa d'un fet que ha sigut axial en la projecció fundacional del Partit Popular, almenys durant 20 i tants anys.
I a més a més, afecta una cosa que tu com a valencià també has de tenir, o com a gent de Morella, diguem-ne, has de tenir en l'ús habitual que fas de la teva pròpia llengua, perquè miren o intenten diferenciar el que és la mateixa llengua, que és el valencià i el català.
Però és que para contar una cosa, és que és tot absurd. És tot absurd. Mira, és la mateixa llengua, punt primer. Punt segon, i anem a recórrer als datos de la història. La història diu que en la reconquesta del País Valencià, o del Regne de València, el dret d'implantació cultural el donava l'origen del reconqueridor. És a dir, si era un aragonès, se feia sota les lleis d'Aragó, ¿vale? Sota el concepte d'Aragó. Si es feia, si era un català, se feia sota el que eren les condicions normals, culturals de l'època i la personalitat de Catalunya. I què passa? Que la repoblació de tot el nord valencià està, sobretot Morella i tot el nord valencià, està feta per gironins i jueus i lleidatans. Aleshores nosaltres parlem el mateix lleidatà. És que és absurd, és que tot això és absurd.
Permeta'm una última pregunta, aquesta ja és de política, d'ús polític actual. Tots aquests acords del PP amb l'extrema dreta, com a fundador del Partit Popular, amb el que suposava en els seus inicis, com has explicat quan començàvem la conversa, com els veus?
Home, jo els veig en recel, sincerament, en recel. Fraga va fer una cosa molt intel·ligent, que va ser eliminar l'extrema dreta d'Espanya. Ara resulta que és a l'inversa. Ara resulta que els senyors que estaven al PP, i que van ser beneficiats permanents del PP, com és el cas de Abascal, que no ha tingut ofici ni benefici i que tota la seva carrera política ha estat xupant de la mamella del PP, vivint del PP, treballant al PP, etc., ara resulta que se converteix en un element díscol i, a més, en contra dels possibles interessos estratègics del PP. Aleshores, clar, a mi, veure això, la veritat és que no agrada. Vox no guanyarà mai unes eleccions. Mai. Que se desenganyen. Perquè el seu populisme no és massiu. Aleshores, és minoritari. Per tant, si ells tenen la possibilitat de tenir alguna participació, que no vulguin imposar, com han fet en Porriana i en altres llocs, ni la censura a la llengua, ni la censura als actes, diguem, públics.
Manuel Emilian Mestre, Manuel, sempre un plaer. Moltíssimes gràcies per les explicacions. Una abraçada.
Vinga, disposar. Bona tarda.
Quedem-nos precisament al País Valencià.
El més important, que impere la llibertat tanto en la elección de centro como en la elección de lado. Por tanto, se acabará y de una vez por todas la ideología en las aulas de nuestro sí.
El popular Carlos Mazón, que ja és el president de la Generalitat Valenciana gràcies al pacte del Partit Popular amb Vox. I ara el sentíem, el requisit de saber català, l'arraconament de la llengua a les escoles i a les institucions o la negació de la unitat lingüística han centrat bona part d'un discurs aplaudit pels populars i l'extrema dreta i criticat pel bloc d'esquerres. El nou president valencià ha anunciat que mantindrà una vicepresidència d'igualtat, com de fet tenia l'anterior govern progressista. Ja veurem el temps, quines notes posa a tots aquests governs entre la dreta i l'extrema dreta. Ja que hi són posats, les notes que ara mateix tenim molt clares, que aquestes ja estan posades, són les notes de tall per accedir a la universitat. I la més alta torna a ser pel doble grau de Física i Matemàtiques de la UAB, amb un 13,43 sobre 14. És el 12è any, 12 ja, que encapçala el rànquing, perquè només ofereix 20 places. Entre les carreres que ofereixen més de 40 places, que és el doble, la que té una nota de tall més alta és Medicina al Campus Clínic de la UB.
La nota de tall per a Medicina al Campus Clínic de la UB és de 13,04.
Medicina ha desbancat Matemàtiques a la UPC, que baixa al tercer lloc amb una nota de tall del 12,92.
6 de cada 10 estudiants han entrat a la primera opció i 8 de cada 10 ja tenen una plaça assignada, però si no ho tenen clar, encara poden esperar la segona assignació per si la nota de tall baixa.
En els 10 estudis amb més demanda predominen els de Ciències de la Salut, amb graus com els de Medicina, Psicologia, Infermeria i Odontologia.
Administració i Direcció d'Empreses i Dret i Arquitectura també s'afegeixen a la llista dels 10 estudis més demandats.
Entre les carreres on la nota de tall és un 5 hi ha, per exemple, Antropologia Social i Cultural a Barcelona o Arqueologia, també a la capital catalana.
6 minuts i 2 quarts de 9 i ara sentirem el director general de la Fundació Ajuda i Esperança.
Si no demanem ajuda, no podem acompanyar les persones del sistema públic moltes vegades, que és on hi ha els professionals que poden fer un tractament i poden fer un seguiment.
És Enric Moris, l'entitat va atendre l'any passat més de 40.000 trucades de persones que se sentien soles o tenien una conducta suïcida. 7 de cada 10 persones que van trucar al telèfon de l'Esperança tenien entre 35 i 65 anys.
La majoria adults que no tenen feina, que estan jubilats o bé reben alguna prestació. El telèfon de prevenció del suïcidi va rebre gairebé 6.000 trucades. La majoria eren persones que ja havien intentat treure's la vida abans. Una dada que ajuda l'entitat a desmentir que les persones que truquen aquest servei no ho fan per cridar l'atenció. També hi ha un xat de suport emocional per a joves a través de l'aplicació WhatsApp. Des que es va posar en marxa l'estiu passat, s'han atès més de 670 converses. 7 de cada 10 eren noies i dones joves i la majoria encara viuen amb la família. S'han atès des de problemes de salut mental, ansietat, addiccions, idees suïcides i el dol.
D'aquí la importància i la transcendència d'aquest telèfon per l'esperança. Per cert, si hi hagués un telèfon d'una esperança més genèrica, donar pau al món, per exemple, faria dies que ja estaríem trucant.
El president dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat en una cimera en països nòrdics a Finlàndia que Putin ja ha perdut la guerra i que busca desesperadament una sortida a aquesta situació.
I aquestes són les crítiques que han provocat la destitució del general rus Ivan Popov, que coordinava el front de guerra a Zaporizhzhia, acusa la cúpula militar de falta d'armament i errors en l'estratègia militar i de traïció a soldats.
I justament aquesta tarda ha parlat Vladimir Putin en la seva primera compareixença després de la cimera de l'OTAN de Lituània. Moscou, Noel Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
I què ha dit Putin?
Putin ha parlat a la televisió russa després de comparèixer en un fòrum sobre tecnologia i entre les coses que ha dit, una referència clara a l'enviament de nou armament occidental cap a Ucraïna. El president rus no compra el discurs alarmista sobre la Tercera Guerra Mundial de l'exprimer ministre Dmitri Medvedev, sinó que té un missatge de continuïtat tal com va passar amb l'entrega dels tancs Leopard per part d'Alemanya. Res d'això afectarà la guerra.
Pel que fa al nou anunci de subministrament d'armes per Ucraïna, recordem quantes esperances es posaven en el subministrament de míssils de llarg abast. Bé, sí, causen danys, però no passa res crític a la zona de combat.
Les paraules de Putin són sovint com un agent dirigint el trànsit cap a un carreró sense sortida. Ho ha fet per referir-se a l'eventual entrada d'Ucraïna a l'OTAN. Sense citar-los directament, ha dit que tenen el dret a buscar la seva seguretat sempre i quan no posin en perill a Rússia, que ve ser el mateix que dir que no tenen el dret a fer-ho, perquè l'OTAN per a Rússia és la màxima representació del perill. D'aquí 4 dies expira l'acord del transport de gra ucraïnès a través del Mar Negre i Putin ha assegurat que no renovarà si no es compleixen abans les demandes de Rússia, és a dir, aixecar les sancions sobre l'exportació de fertilitzants i d'altres productes d'enginyeria agrícola.
Tres minuts i arribarem a 9:15 i ara ens posarem transoceànics. Pas endavant gegantí als Estats Units en l'accés als mètodes anticonceptius. El govern federal ha aprovat per primer cop que les farmàcies puguin vendre la píndola anticonceptiva diària sense recepta i sense límit d'edat a partir de l'any que ve. Ana María Izquierdo, metge internista catalana a l'estat de Maryland, està treballant a l'entorn de la capital del país, Washington, D.C. Doctora, bona tarda.
Molt bona tarda, com estan?
Aquí molt expectants d'aquesta notícia que veig que els Estats Units ha agafat una embranzida molt gran i que hem d'intentar entendre aquí els catalans de per què té aquesta transcendència, que és això que ara es pugui tenir aquestes pastilles anticonceptives sense recepta. Per què és tan important això aquí als Estats Units?
Bueno, perquè l'accés a una medicació, quan és, aquí en diuen over the counter, no? Que és l'equivalent a dir sense recepta, tu pots anar allà, comprar-ho, pots tenir l'edat que tinguis, pots tenir el que sigui i no has de passar per anar al metge. Aquí als Estats Units no hi ha metge de capçalera, no pots anar al cap que t'ho donin, aquí has de pagar calés. Si tu ets pobre i no tens calés, què fas quan el dia després, no? Llavors això és molt important de cara a l'accés per tothom, però sobretot per gent de recursos econòmics una mica més baixos, no?
Però fins ara això es feia per mesures de vigilància de la salut, perquè un metge vetlli per allò que et fan les pastilles i te les pugui receptar, com ha passat o passa en altres països. De tradició anglosaxona, per cert, Nova Zelanda, per exemple, és un lloc on també van amb recepta, o per què es feia d'aquesta manera?
Bueno, aquestes coses, una cosa que heu de tenir molt en compte aquí als Estats Units, que també depèn una mica de l'estat, no? Per exemple, a Maryland els has pogut comprar sense recepta mèdica fa un temps, no? Hi ha estats que no, que si no anaves al metge, no. I en part sí, que és perquè un metge et pugui dir, per exemple, ostres, mira, te la recepto, però recorda't de fer servir un preservatiu, perquè aquestes pastilles no et quedaràs embarassat, però l'HIV o la sífilis o la gonorrea sí que la tindràs, no? O sigui, això quan ho vens sense recepta mèdica perds l'oportunitat de fer aquesta educació. Però l'altra banda és que també fas que hi hagi menys gent que tingui accés a aquests serveis, no?
I clar, això en un país en plena polèmica per una de les conseqüències a vegades de quedar embarassat, que és quan no vols continuar amb l'embaràs i hi ha l'avortament, sí. Això li dona un significat més transcendent? Perquè, és clar, aquí ara això és un motiu de molta polèmica, tot el que envolta l'avortament.
Sí, i saps què passa també? El problema és que aquestes pastilles sempre s'han dit les pastilles de l'avortament, no? No són pastilles de l'avortament, perquè moltes vegades quan tu prens, l'embrió no està implantat, no? Vull dir que és tens una regla abans d'hora i no hi ha la possibilitat de l'embaràs. I què passa? Doncs aquí la gent ha fet servir, no, aquesta és una pastilla que fa un avortament, que això no pot ser, que la provida, tot el moviment provida, no? Ha estat sempre molt en contra de l'accés a aquest tipus de serveis. Però clar, qui acaba patint això, no? Acabem tenint adolescents embarassats, pues per l'oportunitat d'una educació, per l'oportunitat de tenir feines que a la llarga puguin remunerar més. No és només el tema de salut. Aquests temes tenen un impacte social molt gran, no? I aquí, qui pateix més de totes aquestes polítiques provida, diguéssim, no? Però la gent pobra, que acaben tenint fills, pues, molt més fills del que poden cuidar, i acaben pues, patint més, no? I jo penso que això pues, no es té en compte perquè es veu com una cosa molt de salut, però té tot un aspecte molt important de considerar.
Creu, de tota manera, doctora, que amb aquesta mesura l'acompanyarà la polèmica que ja acompanya sempre tota aquesta problemàtica i que hi haurà una resposta d'aquests sectors que vostè esmentava?
Home, i tant, sens dubte, eh? Vull dir, segur que veurem, doncs, gent que fotrà denúncies, qualsevol cosa que sigui, o que tingui la més petita idea al voltant de no portar un embaràs a terme, sempre és problemàtica en aquest país.
Bé, ho haurem de seguir amb molta atenció. Avui volíem situar-nos una mica la transcendència del fet, del que suposava això per Estats Units i pels nord-americans i nord-americanes. Ho han fet amb una catalana que ara està a Maryland, però que és d'on?
Bueno, la meva família és de la Conca de Barberà i he viscut molts anys a Barcelona.
Molt bé, doncs escolti'm, des de la Conca de Barberà, des de Barcelona, des de Catalunya, moltes gràcies, doctora, per les explicacions i una abraçada. Molt bona tarda.
Una abraçada.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja hi ha la venda a l'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El 23 de juliol és dia d'eleccions generals. Per votar, identifica't amb el DNI, el permís de conduir o el passaport. Utilitza el sobre blanc per al Congrés i el sípia per al Senat. Lliura els tancats a la presidència de la taula perquè els comprovi. I diposita cada un dels sobres a l'urna corresponent. Pots votar de les 9 del matí a les 8 del vespre. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
En Espresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renuncis al teu cafè preferit. Per això, en la teva propera comanda rebràs un detall que complirà el teu estil del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
A l'estiu, el sol no és l'únic factor de risc. Quan tanquen les escoles, molts infants es queden sense espais de lleure, una alimentació adequada, reforç educatiu i algú que faci un seguiment de la situació familiar. Al Casal dels Infants garantim activitats d'estiu a 1.500 infants i joves en risc d'exclusió social. Activa els factors de protecció a casaldelsinfants.org.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Aquest estiu, la tarda és...
el millor moment del dia...
La tarda d'estiu, amb Roger Carandell i Marta Montaner.
Us esperem cada dia de 4 a 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
Déu-n'hi-do, no? Tres horetes? Vull dir que donen per molt.
Ui, si donen. Doncs donen per fer entrevistes, per parlar de l'actualitat, dels 40 anys de Catalunya Ràdio i de tot el que passi aquest estiu.
De 4 a 7, la tarda d'estiu, a Catalunya Ràdio.
El millor moment del dia.
Ara mateix, 2:15 de nou... I és un bon moment del dia, també, per parlar d'això, perquè ens preocupa. La sequera extrema, que segueix, malgrat tot, segueix. Avui hem sabut que no hi haurà rec d'emergència per les 4.000 hectàrees d'avellaners del Camp de Tarragona. S'ha tirat la tovallola. També hem notat el desastre a les vinyes del Penedès. Avui hem sentit això en una de les cròniques de la nostra corresponsal, Montse Gené.
Josep Anton Bolet i el seu fill Jordi, de Mas Lluet, de Castellví de la Marca, contemplen desesperats les hectàrees de vinya que tenen al davant, amb algunes fulles que ja s'han assecat i el raïm més petit que un pèsol, que també en alguns casos s'ha assecat abans de poder créixer, tot per una falta d'aigua com no s'havia vist mai.
En aquests moments, amb la sequera que ens trobem, aquest any pensem que arribarem... a recollir com a molt un 30-40%, com a molt, si és que arriba a ploure alguna cosa. Anys que portem...
Aquest to, aquest sentiment, mereixen una trucada. Josep Antoni Bolet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Jordi Bolet, bona tarda també.
Bona tarda.
Pare i fill, eh?
Sí.
Sí, sí, correcte.
I com esteu?
Pues bueno... esperant que plogui fa mesos, però bueno, és una cosa que el canvi climàtic ens porta en aquests termes, ens hem de conformar i adaptar i anar intentant buscar solucions per poder continuar, perquè veiem que és una cosa que no és d'aquest any, sinó ja portem 2 anys que la sequera és bastant intensa, però aquest any és extrema i veiem que la cosa doncs va per llarg.
I quan veieu les vinyes com les veieu, tan buidades, tan escadusseres, tan primes, i el raïm que pràcticament no...
És que el problema, el problema és que en aquesta situació que ens trobem, i si continuem sense que rebin l'aigua mínima indispensable per poder sobreviure, ens trobarem que, cosa que no havia passat mai, doncs s'estan començant a morir alguns ceps i continuaran amb aquest ritme, doncs entrant en plena calor que estem allà mitat de juliol i tot el que queda, doncs que realment se'n moriran molts. Llavors això és un desastre total.
I quan ho veieu, com us quedeu? Què penseu quan ho esteu mirant i dieu, Déu meu, això no és el que havia estat altres vegades, ara està molt emmalaltit això. Què penseu?
Bueno, pensem que a la millor doncs ens hem despertat tard amb el sentit d'intentar buscar la solució doncs amb el rec gota a gota, doncs intentant trobar aigua i aplicar-la doncs per poder sobreviure com a mínim el cep, sinó encara que es perdi part de la collita però no es perdi la planta, perquè això no és una col, un enciam, una tomaquera que doncs la perds un any i l'any que ve la tornes a plantar, sinó que és una llarga vida de 40, 50, 60 anys com tenen algunes de les nostres vinyes, que realment doncs és un desastre total.
És que potser ja esteu acostumats, però quan a nosaltres ens han fet arribar les fotografies de com està tot aquí, impressionen, fa mal al cor veure com està.
Sí, sí, i això és una cosa que doncs
ja fa anys que si et dediques a aquest sector i és una cosa que portes a dins, doncs, bueno, està molt malament.
Vosaltres sou exactament en quin punt del Penedès?
Ens trobem al municipi de Castellví de la Marca, que és, estem llindant el que és d'entre l'Alt i el Baix Penedès, la part central del que és la Deu Penedès, i tant a la part de la dreta com de l'esquerra i de cara a la costa, tota aquesta zona és la que zona que està molt afectada, i doncs no som nosaltres sols, sinó que hi ha moltes vinyes que estaven en situació molt similar amb aquesta.
I ara, fent càlculs, sent optimistes, intentant pensar que les coses no empitjoraran, on us veieu arribant pel que fa al tant per cent de collita que pugueu fer?
Bueno, aquestes alçades, un promig possiblement d'un 25-30%. Falta veure a finals de juliol i primers d'agost quines temperatures faran i tot com arribarà a fi, si es podrà arribar a collir o els rims quedaran petits i llavors tampoc no és viable collir-los perquè no donen rendiment de suc i most. El rim està allà penjat al cep, però doncs no té la consistència que ha de tindre.
I amb aquestes xifres que dieu, això és viable de seguir-ho aguantant?
Un any bo ja és difícil, i en aquesta situació no és viable, ni molt menys, al contrari, portem també dos o tres anys anteriors dolents.
És el que dèiem, veient els ceps, veient-los tan buits, quan els que hi enteneu ens dieu que ara en aquest moment no s'hauria de veure el terra ja, i en canvi es veu, ni els filferros, i en canvi es veu, i s'haurien de veure moltes fulles, i no se'n veuen gaires, i algunes es veuen seques. Com s'arregla això? Clar, les sequeres, clar, que plogui, però això no ho controlem. Què demaneu? Què veieu que podria ajudar-vos en aquest punt?
Bueno, principalment hi ha diferents opcions que podrien pal·liar una mica. Una d'elles és facilitar i la possibilitat de poder fer un rec controlat gota a gota, que amb prevenció, sense haver d'arribar a aquest extrem, pots ajudar la planta a mantenir-se. Hi ha d'haver una política agrària més important d'ajudes i facilitar aquestes intervencions que es puguin fer de rec de gota a gota, doncs, si algú disposa d'aigua en pot localitzar, doncs, per poder donar accés a que realment tot això es pugui portar a terme.
Mm. Bolet pare, Bolet fill, hem iniciat l'entrevista pel to que havíem sentit a la vostra crònica, ens ha deixat preocupats, i ara el to segueix sent de preocupació. Només podem dir que ànims i que tinguem sort tots plegats. Moltes gràcies per atendre el Catalunya Vespa de Catalunya Ràdio.
Molt bé, gràcies a vostès per trucar-nos i poder donar facilitat a conèixer realment la situació real, que quan algú es passeja pel Penedès, en comptes de ser una plana tota verda i plana de ceps, arribarà el dia que la millor serà un mig desert.
Doncs aquesta és la situació a part del país. En aquesta zona, concretament, del Penedès i el Garraf, a més, el que els passa és que la pluja ha passat bastant més de llarg que en altres punts. Des de l'octubre hauria d'haver plogut 300 o 400 mil·lilitres i n'ha fet menys de 100. Per tant, d'aquí aquesta demanda d'ajudes que els hi sentíem amb ells, els Bolet, però que també ha fet avui, en la mateixa jornada d'avui, també ha fet aquesta demanda a Saja, que és l'organització a la qual pertanyien precisament aquests productors. Més actualitat d'avui, camí de 8:45 del vespre, la socialista Lluïsa Moret és la nova presidenta de la Diputació de Barcelona.
Que jo estigui aquí també adreçant-vos aquestes paraules és fruit d'una aposta decidida pel diàleg, el consens i les aliances més enllà de les diferències i de les sigles polítiques. Obrint camí cap a la configuració d'un govern...
Espera, perdona, que em sembla que aquí no ens hem entès i no t'han sentit. Torno a dir, perdona.
Dèiem que aquest ha estat el seu discurs quan ha accedit al càrrec. L'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat ha estat elegida en segona votació gràcies als vots del seu grup, del diputat de Tot per Terrassa i de dos alcaldes que es van presentar a les municipals sota les sigles de Junts, però que li han donat suport. Moret substitueix la també socialista Núria Marín, que ha ocupat el càrrec els últims 4 anys.
Vist per a sentència el judici contra l'exconseller d'Interior Miquel Buch pel cas dels escortes del president Puigdemont.
La Fiscalia manté la petició de 6 anys de presó i 27 d'inhabilitació per ell. Considera que Buch va malversar 52.000 euros retribuint l'agent Lluís Escolà perquè fes d'escorta a Puigdemont. Escolà s'enfronta a una pena de 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació. En el torn final de paraula ha carregat contra els Mossos.
L'Ajuntament, perdó.
Insultant. Només vull deixar clar que considero que la investigació està carregada de subjectivitat, de prejudicis, d'errors i de mala fe.
Bé, d'errors també n'estem plens nosaltres, com ha quedat comprovat. Aviam si ho millorem, això. L'Ajuntament de Barcelona elimina el límit de 30 km per hora als entorns d'una trentena d'escoles, les nits, els diumenges i els festius.
La mesura s'aplicarà al mes d'agost i afecta especialment els 12 carrers on s'havia instal·lat un radar que també modificarà la velocitat màxima de circulació fins a un màxim de 50 km per hora en funció de l'hora i el dia de la setmana. Laia Bonet, primera tinenta d'alcalde, explica com afectaran els radars.
El radar canviarà de límit de velocitat en funció de si estem parlant de nits, de festius, del mes d'agost o de diumenges. La resta, doncs, seguirà operant a 30 km hora. Quan serà operativa aquesta decisió? A partir de l'1 d'agost.
El curs que ve la Generalitat ja no subvencionarà cap centre educatiu que continuï segregant els alumnes pel sexe a secundària. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha aixecat les mesures cautelars.
Ho ha anunciat aquesta tarda la consellera d'Educació, Anna Simó, i era així de contundent.
No hi haurà cap alumne de secundària que vagi a una escola de les que diferencien per sexes que ho faci en concert. Podem dir que la persistència avui dona fruits i, per tant, estem molt contents.
I ara, a Tortosa. Estan, diríem, de celebració.
Aquest és el toc de campanes conegut com a volteig general. Sonava a les 12 del migdia per celebrar que el Papa Francesc ha nomenat el fins ara bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordon, nou titular de la diòcesi.
Tortosa, César Sempere.
Tortosa portava més de 8 mesos sense bisbe després que l'anterior, Enrique Benavent, marxara a València, on va ser nomenat arquebisbe pel Vaticà. Des del 2017 era un dels 3 bisbes auxiliars del cardenal Joan Josep Omella de Barcelona, on el nou bisbe s'ha format i ha treballat tota la vida. Sergi Gordo, de 56 anys, és el segon bisbe català de Tortosa en més de 50 anys. La seva primera missa a Tortosa serà el 9 de setembre a les 11 del matí.
Hem passat de 3 quarts de 9 ja i de tant que passem, també passarem del continent europeu, ens anirem cap a l'africà. Milers de refugiats sudanesos arriben cada dia a la ciutat fronterera de Dre, al Txad, i gairebé tots amb relats com aquest.
Ens atacaven a la carretera, ens ho robaven tot, diners, menjar, roba, i fins i tot van matar els nostres amics i familiars.
Save the Children assegura que hi ha centenars de cadàvers abandonats a les carreteres. Human Rights Watch ha denunciat execucions sumàries i l'ONU confirma que han trobat una fossa comuna amb almenys 87 cossos. Tot això a Darfur, a l'oest del país. Activem el zoom.
És un dels 18 estats del Sudan i un dels 5 que componen la regió de Darfur. Principal escenari de l'anomenat conflicte de Darfur, que va arrencar el febrer del 2003 per motius racials i ètnics entre els Janjaweed, milícies àrabs, i els grups d'ètnia centroafricana i raça negra. El govern sudanès va ser acusat de donar suport als Janjaweed i es calcula que van morir 400.000 persones, sobretot de la comunitat negra, i 2 milions van fugir.
Cap a l'Àfrica, Gemma Parellada, corresponsal.
Ciutats i pobles sencers destruïts, cremats, fosses en comú i un dramàtic èxode massiu. Les atrocitats al Darfur segueixen aflorant i avui són les Nacions Unides les que alerten que han trobat una fossa amb 87 cadàvers just a les afores del Jenaina, d'on fa setmanes que escoltem terribles relats dels que van poder fugir. Els morts, entre els que hi ha nens i dones, haurien sigut assassinats presumptament per les forces de suport ràpid i les seves milícies aliades, i molts dels difunts són de la comunitat Masalit, contra qui, segons el governador del Darfur Oest, s'està executant un genocidi. A principis de setmana era Human Rights Watch que demanava que s'investiguin els crims de guerra contra els Masalit. Aquesta terrible escalada fa tema un retorn al 2003, a l'època en la que les milícies Janjaweed van acabar amb 300.000 persones. I recordem que els Janjaweed són, al cap i a la fi, l'origen de les forces de suport ràpid.
Aquest estiu celebrem els primers 40 al teu costat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Atenció, oient!
Per fi ja arriba.
Torna la Fira del Cotxe d'Ocasió a Ocasión Plus.
L'única fira on tots els cotxes tenen descompte de fins a 6.000 euros. Només fins al 23 de juliol.
Accelera, que les millors ofertes volen. Ocasión Plus, 12 centres a Barcelona, 2 de nous a Igualada i l'Hospitalet de Llobregat. Obert dissabte matí i tarda.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Linka. Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Arriba la 16a edició del Festival Portal Blau amb les actuacions de la companyia Sirriquiteula Teatre, Anna Ferrer, Blanca Llum Vidal i Maria Callís, Gio Sinfonia amb Mariola Membrives i Joan Dausà, entre d'altres. A partir del 15 de juliol, vine a l'Escala i Empúries per gaudir de música, dansa, poesia, teatre, literatura i conferències en el millor dels entorns. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
El Festival Nits de Cinema Oriental de Vic arriba a la 20a edició, amb pel·lícules, gastronomia i activitats, arts marcials, anime, Bollywood i cinema vingut de tots els racons d'Àsia. Del 18 al 23 de juliol. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat. Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Deixa't enamorar per un estiu ple d'emocions.
Jo t'estimo igual, siguis de Venus o Premià de Dalt.
Amb Catalunya Ràdio i TV3 obre el cor a l'estiu més especial.
D'aquí o d'allà tant me fa...
Ara mateix 9 minuts i les 9 del vespre i la pregunta és per Francesc Garriga, qui saludem en aquest punt. Francesc, bona nit.
Hola, bona nit.
Directe, què farem ara?
Doncs és una molt bona pregunta, però veure tele nova i sèries noves em sembla que ens costa.
Fumut, eh? Fumut.
Sí.
Perquè els actors de Hollywood han dit prou ja. Bé, ho diran d'aquí una estona, vaja.
Sí, els actors de Hollywood estan ara mateix en el punt de confirmar que van a la vaga. D'entrada, el comitè negociador, que ha estat negociant les últimes setmanes, aquesta matinada ha proposat als afiliats, al sindicat dels actors, que faci vaga, que s'aturin, perquè entenen que la situació no té solució i que toca aturar-se. I ara mateix està produint la votació a Los Angeles i en qualsevol moment ens diran, per tant, que es confirma la vaga. Tot apunta que serà així, per tant, en principi, els actors de Hollywood també aniran a la vaga. Hi ha prevista per ara a les 9 de la nit una roda de premsa on s'explicaran. Què reclamen els actors? Com sempre, millores salarials, sobretot per aquells que tenen rols menors però que són igualment imprescindibles. Alguns no arriben ni als mínims per tenir assegurança mèdica. Mm-hmm. I a més es vol regular tota la qüestió de la intel·ligència artificial. L'ús digital de la imatge dels actors preocupa i volen que es reguli. Si es confirma, serà la primera vaga d'actors des de l'any 1980.
Clar, ara posem-nos en situació. No hi ha actors, no hi ha guionistes. No es pot fer res. L'aturada és total o serà total?
Pràcticament, mira, des de l'any 63 que Hollywood no tenien una vaga simultània de dos sectors tan importants. I és clar, si no hi ha guionistes i no hi ha actors, la cosa queda limitadíssima. Es podrà potser editar treballs ja rodats, però poca cosa més. A més, aquesta vaga de guionistes, que és anterior, des del mes de maig, està enquistada. De fet, expliquen els diversos mitjans que ho segueixen que des que es van trencar les negociacions no hi ha hagut ni un sol moviment, ni un sol intercanvi de parers, tot aturat. I segons aquestes informacions, la patronal ha decidit que no es tornarà a seure a negociar fins passat l'estiu, octubre o novembre. Diuen que volen forçar la màquina i esperar que els guionistes, que portaran ja gairebé mig any sense cobrar, comencen a perdre les cases per falta de pagament. Allà diuen sí, tornaran a negociar. Amb aquest panorama, tot és preocupant per uns i també pels espectadors. La televisió està empantanegada, els programes diaris gairebé han desaparegut i tot són reposicions i reemissions. A més, ja comencen a perillar estrenes de sèries en plataformes. I també està en qüestió que al setembre, per exemple, es puguin lliurar els Premis Emmy. Ahir explicàvem, sí, que ja teníem els nominats. Doncs bé, si no hi ha ni guionistes ni actors, ja en diràs tu quina gala es podrà fer el mes de setembre. Per tant, la situació comença a ser tensa.
És d'aquelles coses que no notes que no tens fins que no les tens. I ara, sense tots ells, probablement no tindràs allò que no notaves que tenies, que són les pel·lícules pel·lícules, les sèries i tot plegat.
Mira, deia un actor que us agraden Friends i El Soprano? Diu, doncs espero que sí, perquè serà del poc que podreu veure a partir d'ara.
Doncs mira, tampoc no està malament fer una mica d'intensiu amb això, però vaja, és cert que no tindrem coses noves. Francesc, moltes gràcies per l'actuació. Que vagi bé.
Vinga, adéu.
Molt bona tarda. Bé, tenim una altra actuació, però en aquest cas la tenim d'aquí una estona. Nova estrena al Festival Grec.
Quan alguna vegada havia sentit dir aquesta persona està suro.
I serà aleshores que aquesta veu, la de la Colometa, la protagonista de La plaça del Diamant, es podrà tornar a sentir. Serà aquesta nit. Marta Viana, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I ara no fem allò de bona tarda, Marta, que tampoc cal cridar perquè no és necessari.
Soc aquí, soc aquí.
Perquè és aquí, perquè encara no has marxat, perquè encara no ha començat, perquè comença més tard i arribes a temps.
Exacte, però també et porto tres raons per anar-hi.
Les treves tres raons per sortir d'aquí i anar-te'n cap allà?
I tant. Aviam. Sí, sí, sí. I ara hauré de marxar, i tant, perquè això comença a les 10 i ja veure com arribem. Però, a veure, d'entrada, que es faci La plaça del Diamant és sempre una bona notícia. És un clàssic de la literatura catalana i, a més, es fa coincidint amb el 40è aniversari de la mort de Mercè Rodoreda. La segona raó, perquè aquest muntatge el dirigeix Carlota Subirós, que s'estrena per primera vegada al Festival Grec, i això diria jo que és un bon motiu per veure, doncs, les seves noves propostes. I la que fa, si més no, d'entrada, ja és curiós. És un viatge coral per la vida i els records de la Natàlia. I com ho farà? Doncs seran 11 actrius de i perfils molt diferents, i entre elles hi haurà Paula Jornet, Yolanda Sey o Marcia Sistero, que totes elles seran la veu de la Colometa en moments vitals diferents. I Kilian, va, l'última, perquè La plaça del Diamant avui serà el Teatre Grec o a la inversa. El Teatre Grec, que és un lloc molt màgic de la ciutat de Barcelona, es convertirà durant la nit d'avui en La plaça del Diamant. L'obra es fa avui i demà, encara queden algunes entrades, però molt poquetes, però aquells que no puguin anar-hi, que no pateixin, perquè al setembre també serà el muntatge que obrirà temporada al Teatre Nacional de Catalunya.
Doncs va, tres raons i tres corredisses, que són les que et toquen encara ara. Gràcies i que vagi bé, Marta.
Adéu, bona tarda.
Música. Volvió a estudiar en Colombia la isla sin nada que hacer. El año se le hizo largo estudió y cumplir su deber. Avui hem conegut, Montse, un nou tema de Quevedo.
Sí, és el primer treball en solitari des del llançament del seu primer àlbum, Donde Quiero Estar.
I és això que estem sentint ara. Bé, doncs ja ho sabem, tenim nou tema d'aquest home. I ara una efemèride. Avui fa 60 anys, 60, que els Stones van fer el seu primer concert fora de Londres. Montse.
Sí, va ser quan la banda de Mick Jagger va aparèixer a The Alcove Club a Yorkshire donant suport a The Hollies.
Eren allò, els complementaris, després van deixar de ser-ho i van acabar sent els Reis, molt probablement. I ara escolteu això. És tan difícil dir-te. Pena de sentir-ne un tros sencer és...
És la veu de Laura Garriga que publica Parla'm de tu, el primer recull de cançons d'autoria pròpia. Són temes d'arrel soul, pop, rock i folk. Vas agafar un tros de mi.
Doncs amb aquest magnífic, diguem-ne, camí que ens marca la veu de la Laura Garriga, n'incorporem una altra de veu, la de l'Enric Agut, que ja sabeu que sempre tanca programa, la d'ell o la dels altres companys i companyes del servei meteorològic d'aquesta casa. Enric, què tal?
Hola, Kilian. Avui el dia ha estat ben tranquil. Només a la tarda han tingut algun ruixat cap a l'interior de les comarques de Girona. Per exemple, a Banyoles han caigut 4 dècimes, gairebé mig litre. La nit serà tranquil·la, Encara a la costa, en algunes zones costarà descansar, perquè les mínimes a la primera hora d'aquest divendres estaran al voltant dels 23, 24 graus o 25, per exemple, al centre de Barcelona, i aquest divendres portarà sol i calor. La temperatura puja una mica més, a tret del Camp de Tarragona, sota les comarques de Barcelona, on podrien perdre algun grau, però la resta puja, i cap al Segrià i també cap a comarques de Girona pel vent del sud. Les màximes poden arribar als 36 o 37 graus en alguns indrets. Al cap de setmana es mantindrà aquest panorama de sol i fins i tot més calor. Tan alt. I quan em diguis que he estat fent tots aquests anys estimant-te com el temps m'haurà passat. Ara que te'n vas agafar un tros de mi. Doncs d'aquesta manera anirem acabant. Després de saber que tindrem calor, que ja ho teníem bastant previst, de saber que demà hi tornarem i que farem això que fa la Laura Garriga. Parlarem de tu, de vosaltres, dels oients, de les notícies que us interessen, de les que us afecten en aquest informatiu. Demà, a la mateixa hora, a les 8. Que vagi bé.